Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem a les 12:20, com habitualment, de dilluns a divendres, com ho hem fet tota aquesta temporada. Avui és dijous 27 de juny del 2024. En uns minuts estarà amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Amb ell parlarem, doncs, de temes d'actualitat i també de les preguntes que li van deixar fetes les regidores i regidors l'altre dia a la tertúlia dels polítics, la que fem els dimarts. Per sobre dels 30 graus, hores d'ara ja, a la ciutat de Lleida, avui farà calor. Què vols que et digui? Farà calor. La màxima prevista, doncs, més enllà dels 37, 38 o 39 graus. Després, si arriba o no s'hi arriba, però farà calor. Després anirà baixant fins als 30 de màxima del dissabte. Però demà ens ho acabarà d'avançar bé l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. De seguida parlem d'animals de companyia, des d'Anadon Veterinaris, però abans t'explico ràpidament una notícia econòmica, que crec que és una bona notícia. Dos empreses lleidatanes, Suela Ràpid i Roc Roy, van ser guardonats en la 37a edició dels Premis Pimes de la Patronal, que es va entregar al Palau Sant Jordi i que són un reconeixement a les millors iniciatives empresarials desenvolupades a Catalunya en diferents àmbits.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
La tienda de camisas en Fraga, fabricante desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
Aquest agost gaudeix amb el Festival Mar d'Estiu i el Periòdico dels millors concerts al costat del mar. Sergio Dalma, Malú, Rosalén, Luz Casal, Los Secretos, Sopa de Cabra, Muixca, The Tietz i molts més. Mar d'Estiu al Maresme. Concerts, platja, gastronomia, moda i diversió. Entrades a mardestiu.cat.
COPE Lleida. Vinga, que arriba el moment en el que parlem d'animals de companyia. Durant tota aquesta temporada, els dijous, ens han acompanyat els amics de Anadon Veterinaris, que els trobes a internet anadonvet.com. Estan a Lleida, al carrer Segrià número 11, i després ja saps que tenen aquest número de telèfon que et contestaran sempre. I quan dic sempre vull dir 24 hores al dia, 365 dies a l'any. 973-266-388. 973-266-388. Si truques de matinada, un dia festiu, un diumenge, què passa? Doncs que et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia, perquè se suposa que si estàs trucant aquestes hores és perquè és una emergència. Si truques en horari comercial, què passarà? Doncs que et contestaran des de la seva botiga, i si requereixes atenció veterinària, doncs evidentment et passaran a la veterinària o el veterinari que hi ha en aquell moment atenent a la clínica. Per tant, és un telèfon que l'has de tenir ben guardat a la memòria. 973-266-388. Deia que aquesta temporada ens han acompanyat tota la temporada, altra vegada, des d'Anadon Veterinaris, per parlar d'animals de companyia amb la Imma Sabaté, que jo diria que no ha fallat ni un sol dia. Imma Sabaté, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bé, estem a la darrera setmana de temporada radiofònica, darrer espai d'Anadon Veterinaris de la temporada. No té massa secret del que parlarem avui, perquè com hem avançat la setmana passada i hem rebut més d'un missatge en el que ens deien, en to de humor, però vull pensar que algú, home, que clar, la setmana passada vam parlar del cop de calor i de com preveure i com veure, com identificar quan els nostres animals de companyia passen calor, i la Imma va explicar maneres perquè no passés, però n'hi va haver una que la vam deixar intencionadament per aquesta setmana.
Correcte.
I la gent ha dit, home, no ens feu esperar una setmana per això. Doncs sí, perquè és un tema que se n'ha de parlar més a fons del que sembla.
S'ha d'explicar bé, sí.
Hi ha un tema que no vam dir la setmana passada. No vam explicar, que és, home, si fa calor, doncs li tallo el pèl al gos o al gat. Val? Això que pot semblar tan fàcil i tan normal, doncs segurament no deu ser tan avantatjós com sembla.
A veure...
O s'ha de tenir molta més cura del que sembla.
Exacte, més bé és així. És necessari tallar el pèl a la meva mascota? No. Necessari? No ho és. Ara, el primer que vull dir, cal separar entre gossos que per la raça que són se'ls retalla el pèl, se'ls fa una tallada de cabells específica de la raça, que se'ls retallen les puntes, per dir-ho d'alguna manera, que el tall de rapar una mascota. Jo avui parlo de rapar una mascota perquè fa calor. Mm-hmm. Són coses diferents. Hi ha gossos que tenen uns talls de raça.
Sí.
I s'han de fer aquests talls, però no.
Que ja toca un moment
Exacte.
Concret de l'any.
No és necessari tallar el pèl de la mascota, però, si ho vols fer, s'han de tindre unes consideracions importants. El tipus de pèl. Si tens un gos o un gat de pèl llarg o dens, retallar el seu pèl pot ajudar a evitar que se sobreescalfin durant l'estiu. No obstant això, si tenen el cabell curt, no és adequat, no és recomanable. Un chihuahua,
clar,
no cal que li retalleu el pèl. O un gat de pèl curt. Després, el manteniment. Els cabells llargs poden fer-se nusos i acumular brutícia, la qual cosa pot afectar la salut del pèl. Un tall regular pot facilitar el raspallat i mantenir el seu pelatge net. Races específiques. Algunes races, com els huskies, per exemple, o els malamuts, no sé si els reconeixeu ara mateix.
No, però ara estava pensant que hi ha gossos que tenen molt pèl.
Perfecte. Doncs un d'aquestos, com pot ser el husky, els malamuts, els samoyedos, no sé si ara mateix algun d'aquestos, tenen una doble capa de pèl que els protegeix tant del fred com de la calor. En aquests casos no s'ha de retallar mai el pèl. Que pot semblar el contrari, però no. No es pot retallar mai. Per això, lo de les races és molt important. Si tens dubtes sobre si la teva mascota és candidata a una tallada de cabells o no, una perruquera canina o felina t'ajudarà a resoldre les teves incògnites. En resum, avalua el tipus de pèl de la teva mascota, la seva comoditat i les condicions climàtiques abans de decidir si és necessari tallar el seu pèl. Sempre, sempre, consulta amb un perruquer especialitzat per a obtenir recomanacions específiques per a la teva mascota. Ara, pot ser contraproduent tallar el pèl a la meva mascota? Sí, tallar el pèl a la teva mascota pot ser contraproduent en uns certs casos. Algunes consideracions. Una, la protecció solar. Com hem dit abans, el pèl actua com una barrera natural entre els raigs UVA del sol. Si retalles massa el pèl, la teva mascota podria estar més exposada a cremades solars i afeccions de la pell. Després, la regulació de la temperatura. El pèl també ajuda a regular la temperatura corporal. A l'hivern proporciona aïllament, mentre que a l'estiu protegeix contra la calor. Si talles massa, podries afectar la seva capacitat per a mantenir-se fresc o càlid, segons la temporada. Races específiques, com he dit abans. Algunes races tenen un pelatge especialitzat que no s'ha de retallar mai. Per exemple, com he dit, els gossos de doble capa, com els huskies, o en el cas dels gats, com els perses, necessiten el seu pèl per a mantenir-se saludables. Recorda sempre que tallar el pèl a un gat de pèl llarg és una decisió molt delicada, perquè li pot provocar cremades a la pell. El pèl llarg dels gats actua com a aïllant tèrmic, alentint absorció de calor. Així que, si optes per retallar-lo, fes-ho sempre amb professionals que saben com ho han de fer i fins quina mesura poden deixar perquè continuï tan protegit. A més, tingues en compte que els gats tenen una pell molt fina i delicada i és molt fàcil de tallar-li. Te pots emportar un tros de pell i fer-li mal.
I que s'infecti, perquè clar, igual si no ho veus, queda allí dins i...
Perquè després comença a llepar i se l'enceta tot. O sigui, que no és tan fàcil com sembla. I hi ha casos, com he dit, que tu veus un pastor alemà. Ui, quin pèl més llarg. Un samoyedo, venga, li portem a la... No, mai. Hi ha races que mai.
Bueno, és un tema més interessant del que sembla, I com sempre... Consultem amb algú que ja entengui abans de fer un disbarat.
Sí.
Que no costa res.
Molt important.
Podeu anar tranquil·lament a nadons veterinaris. La Imma us identificarà el vostre animal i us dirà que sí i que no.
I si tenim una perruquera fantàstica, que jo no entenc gaire dels pèls, però ella us recomanarà... Se pot tallar fins aquí? No, aquest gos no s'ha de tallar. Ella us recomanarà què fer.
Estic pensant que això és com el tema de l'alimentació. És a dir, nosaltres mengem els nostres aliments, que són bons per nosaltres, i podem caure en el parany de pensar, home, si és bo per mi, serà bo pel nostre gos i li dono, i potser l'estic intoxicant. Doncs això el mateix. Jo és que tinc calor, jo ja en tinc poc de pèl, però bueno, quan ve l'estiu, què faig? Escolta, ben curt. Ah, doncs el gos també. Bueno, el gos també. Preguntem-ho primer, sí, que però, només cal fer una vegada a la vida,
però,
això.
Però, Ricard, tu, per exemple, si te rapes el cap i tens molta calor, què fas? Te fiques protecció solar.
Correcte.
O te fiques...
Un barret, vas per l'ombra...
Clar, exacte. Clar. Te protegeixes. La seva protecció és el pèl.
Sí. Bé, Imma Sabater, tanquem una temporada més.
Una més.
Anava a dir, jo crec que ja ho hem parlat tot. Sempre hi ha alguna cosa nova per parlar.
Sempre, t'adones? Mira quants anys i avui això no sé si l'havíem tractat mai.
I d'altres, que val la pena anar-les recordant d'altres temes.
Sí, hi ha algunes que són clàssics i han d'estar.
Hem de desparasitar, ara que ve molta la calor.
Sempre, més amb calor.
Val? T'ho dic perquè si ens hem descuidat de fer-ho la primavera, per exemple...
No te pots descuidar.
Sí, però si t'has descuidat, diu, és que ara a l'estiu potser no li farà tant efecte. Si t'has descuidat, fes-ho quan toc, quan abans
ja,
millor.
Ja, quan te'n recordis.
És
ja,
igual al juliol que a l'agost.
I més a l'estiu, encara més a l'estiu.
Bueno, tu no pots... Com ho fas per marxar de viatge? Els gats no te'ls endús, està clar.
No.
Els deixes en alguna clínica o es queden a... Ai, clínica, en un allotjament o es queden a casa?
Mai.
A casa.
Els meus gats se queden a casa.
Ve algú?
Sí.
Vale.
Li dic a un dels meus germans que té una setmana pagada de vacances.
Ah, vale.
Que li deixo la nevera plena, li deixo fer festes, el que vulgui, però que em cuidi els gats.
Això ja ho vam parlar, per viatjar, com s'ha de fer,
no.
S'ha de preveure amb temps, per tant, ara potser ja seria massa tard, però bueno. Imma Sabater, que tinguis bon estiu.
Merci, igualment.
I ara ens arriba l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, tal com t'havia anunciat ja a l'inici del programa, avui ens acompanya l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Alcalde, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, primer de tot, suposo que en l'àmbit esportiu, felicitat, perquè la darrera gesta de la ciutat és important i, a més, els seus precedents ens diuen que van ser uns bons anys, i és l'ascens del Força Lleida a l'ACB.
Sí, efectivament, jo crec que és un privilegi com a ciutat tenir un equip de bàsquet a l'ACB, a la màxima categoria. Bueno, això és una oportunitat, crec, una oportunitat per la promoció de la ciutat, per la seva projecció, és una oportunitat per explicar i fer un relat en positiu, no? de la ciutat saludable, de la ciutat de l'esport, d'aquella ciutat que es preocupa i s'ocupa de la ciutadania pensant en valors, no? vinculats a l'esport, el treball en equip, la disciplina, l'esforç, no? En fi, jo crec que ens hem d'estar orgullosos de tenir un equip a l'ACB i faig una crida, no? la col·laboració, el compromís de tothom amb aquest projecte, que no exclou donar suport a altres projectes en absolut, no? Però sí que és veritat que malauradament aquest any les noies de l'AEM van estar a punt de pujar, no va poder ser. Hem tingut altres casos, no?, de millorar la seva posició en les diferents lligues de les diferents disciplines. Bueno, aquesta ha estat possible, doncs jo crec que la ciutat s'ha de volcar.
La factura per l'Ajuntament o per la ciutat és posar el Barris Nord al dia.
Sí, però no és un tema preocupant, no ho és. Jo crec que el que és important és que tots entenguem que retorne, no? Al final s'ha de fer una inversió en un equipament municipal perquè s'ha d'arreglar la pista que faran ara aquest mes de juliol, no? O que s'han de millorar els marcadors i les pantalles informatives o el so, tot això va en millora de l'equipament i això és una inversió que es fa perquè la ciutat tingui millors equipaments, no? Des del punt de vista del funcionament ordinari, sí que és cert que farem un esforç important, una aportació addicional de 120.000 euros als 180.000 que hi havia, per deixar-ho clar, perquè hi havia gent, no, però són 120 o són 180, no, però són 300.000 euros els que posarà la paeria. Això ho sometrem a consideració del ple de l'Ajuntament de Lleida i és per la temporada 24-25, no? Bueno, jo crec que si tinguéssim que contractar publicitat en els diferents mitjans de comunicació, les televisions, no?, durant un any per parlar de Lleida, hauríem de pagar molt més, no? Jo crec que val la pena que paguem i fem l'esforç.
En tema d'esports encara, el tema del futbol, que ha sigut un any, bueno, ha sigut un any atípic realment, on el Lleida Esportiu ha estat sempre ocupant posicions capdavanteres, es va classificar per jugar al playoff i finalment doncs no va poder ser, perquè al final això de l'esport va de qui marca més gols amb el futbol,
sí,
per exemple.
Ho vam veure l'altre dia amb el Nàstic, no?
Sí, per exemple. Hi havia aquell run-run a la ciutat d'aquest segon club o d'aquest grup d'empresaris que havia de comprar un club que a priori estava fet, que durant molta part de l'any aparentment estava fet. La setmana passada, crec, o fa 10 dies, s'anuncia que no es tira endavant. Com queda la situació? És a dir, no sé si l'alcalde ha tingut oportunitat de parlar amb aquest grup d'empresaris, sí. Suposo que en múltiples ocasions, i també amb representants de Lleida Esportiu.
Sí.
Com queda la situació de futbol a la ciutat en un futur a curt termini?
Bueno, jo, mira, la prudència me va portar a no pronunciar-me sobre el fet de possiblement tenir dos clubs de futbol en la mateixa categoria, perquè tampoc no sabíem si això seria així, però no sabíem si seria així perquè s'hagués pogut produir la compra del
Badalona.
Del Badalona i a la millor el Lleida Esportiu hagués pujat de categoria, per tant tampoc no haguessin coincidit, no? I he estat molt prudent. Jo sóc molt respectuós amb les decisions que prenen les directives o els propietaris dels clubs, perquè al final estem parlant de propietaris de clubs. Aquest concepte de que els clubs eren de la ciutadania, no dels seguidors, dels aficionats, no és real. Hi ha una propietat, el bàsquet és una propietat d'un equip de directius, no? Respecte i estar atent a les possibles necessitats que puguin tenir. Aquesta és la meva posició, la meva posició institucional. Ara bé, com a alcalde de Lleida, a mi m'agradaria tenir un equip de futbol potent, un equip de futbol que generés una base extraordinària, que tingués una relació exquisita amb els clubs de barri, que entre tots poguéssim establir un treball en xarxa, no? Des d'educació en valors fins a la pràctica esportiva, inclús també estimular la competició, no? Aquesta és la meva il·lusió com a alcalde i la mantinc. Per tant, l'altre dia em van preguntar com està la situació, com estàs fent tu ara, Ricard, i vaig dir, pues, la situació està com estava abans, tenim dos cups, tenim dos projectes i la resolució, la decisió que caldrà prendre a mig termini, a llarg termini, és si som capaços de fusionar un sol projecte, un sol equip, un sol club, no? A mi m'agradaria que fos així. Escoltem, això és Lleida. I Lleida és una ciutat que l'any que va arribarà als 150.000 habitants, que és capital d'una àrea d'influència extraordinària, que tenim la capacitat de sumar empreses i aficionats pels nostres projectes, però hem de tindre aquesta capacitat d'entesa, la generositat i sobretot fer projectes que siguin transparents, propers, empàtics i que escoltin també a l'afició, a la ciutadania.
Aprofitant ara aquesta frase, això és Lleida, està creixent, arribarem als 150.000 habitants. Això és actualitat, el PSC proposa reconèixer Lleida com a municipi de gran població. Si això tira endavant, què ens suposaria?
Pues suposa més sobirania, més capacitat de decisió per part del govern de la Paeria i per part del conjunt de la corporació municipal. Vol dir que hi ha estratègies de reforç, de prestació de serveis, estratègies de millora en la gestió del municipi. Un exemple clar, per exemple, ara hi ha situacions que es produeixen al voltant dels contractes de serveis que poden estar judicialitzats, no?, en un moment determinat. Bueno, doncs la llei de Lleida com a ciutat de gran població permetria tindre tribunals de contractes propis, no?, amb la qual cosa segurament seríem molt més ràpids, més efectius, no?, i que resoldrien de forma més immediata les qüestions que s'haguessin sotmès a la seva jurisdicció, no? Això que vol dir eficàcia. Això què vol dir? Proximitat. Això què vol dir? Capacitat de donar millor servei. I per això crec que és una bona opció que el PSC plantegi aquesta proposta. Jo mateix ja vaig apuntar en el debat de l'estat de la ciutat que volíem anar en aquesta direcció i espero que una vegada s'iniciï el nou cicle polític passat l'estiu, una de les primeres lleis que es pugui tramitar en el marc del Parlament de Catalunya sigui aquest reconeixement.
Mm-hmm. Entraria en vigor immediatament? Si...
Sí, bueno, hauríem d'esperar el tràmit parlamentari, que no és precisament ràpid, però bueno, si la llei de gran població entre el 2026, que és l'escenari amb el que nosaltres estem treballant, estaria fantàstic. Mentrestant, què estem fent? El secretari general de la Paeria ha quedat encomanat per posar en marxa la comissió de modernització, que es diu, i que té com a objectiu atansar-se amb aquests requeriments que marca la llei de gran població, no? I amb això estem treballant. Per tant, intentarem entrar a tràmit en el propi cicle polític, avançarem amb la modernització de l'administració i al final ens haurem de trobar en el debat de la llei.
Que la ciutat creixi també implica o hauria d'implicar, o ens aniria bé que impliqués que també hi hagués un creixement industrial. Aquesta tarda sé que hi ha la visita del director general d'Estratègia Industrial i de la petita i mitjana empresa. No sé si ens pot avançar de què es parlarà.
Sí, parlarem precisament dels espais que estem preparant per la reindustrialització de la ciutat, no? Se'n parla molt d'indústria i se'n parla molt de la necessitat de generar nous espais en l'àmbit de l'ocupació a la ciutat de Lleida. Estic absolutament d'acord, però és veritat que a mi m'agradaria ser com Toulouse. És a dir, que hi ha una estratègia amb propòsit definida i que crec que passa pel sector agroindustrial. I per sector agroindustrial, especialment pensant en el d'alt valor afegit. I aquesta és la clau. I per això la Paeria està fent un esforç extraordinari per generar nou espai industrial. Per exemple, estem en tràmit ja de l'informe mediambiental per l'ampliació del polígon industrial del Segre, amb la primera fase 300.000 metres més de sòl industrial. Però esperem que en breus tinguem ja la carta blanca definitiva per Torreblanca per poder activar i començar a fer les inversions en aquest nou polígon industrial després de l'acord que va arribar el govern de la Generalitat amb el nou govern municipal que presideixo, desafectant Magraners, facilitant un cordó verd al voltant de la ciutat, etc. Aquestes són dues opcions, però també parlarem de Torre Soler, que s'ha posat en marxa fa poc, una iniciativa privada que també és una alegria, no?, des d'aquest punt de vista, però sobretot parlarem d'estratègia, és a dir, què podem fer a fi efecte que en el món de les inversions es situï la ciutat de Lleida i el seu territori, les seves oportunitats, la seva capacitat educadora, la seva ciutat cultural, etc., a disposició per invertir en el sector agroindustrial en primera fase, no? En primer terme, volia dir. Però perquè després això arrossegarà altres subsectors, no? I hem de pensar: universitat, centres de recerca, especialitzacions, petites i mitjanes empreses vinculades al sector, talent, Nosaltres hem d'alinear tot això i veritablement posar en marxa el hub agroalimentari, no? Amb especialitzacions en un sentit o en un altre, podem parlar de bioeconomia, però podem parlar també de generació de valor, podem parlar d'investigació, podem parlar de la transformació de producte, podem parlar de tot això, i sobretot parlarem d'internacionalització. I aquesta és la clau de la reunió d'aquesta tarda, no? Com i a través de les estratègies del govern d'Espanya podem avançar, i després ja quan tinguem govern de la Generalitat de Catalunya com els podem sumar amb aquesta estratègia.
El polígon de Torreblanca sembla que ha rebut dues notícies darrerament, una bona i una no tan bona. La bona és que s'estudia aquest desdoblament de la Nacional 240 fins a la zona de les Borges Blanques a peu d'aquest futur nou polígon. Això és la bona notícia. La que no ho és tant potser és el tema d'Adif o Renfe, que de moment van dir que el tema de posar una estació de mercaderies que de moment no ho veia viable.
Bueno, exactament l'informe d'Adif, el que ve a donar solució a un problema que ells detecten en el planejament. Llavors això és important. És a dir, al final Adif diu, miri, vostè m'hauria d'ajustar més bé aquests paràmetres i definir més bé els accessos que vostès plantegen a la xarxa que jo gestiono, clar, perquè al final jo sóc el propietari d'una xarxa, que és una via, però en què passen trens, i perquè vostè pugui entrar a la via m'ha d'ajustar d'aquesta manera el seu projecte. I això és el que ha fet Adif. Per tant, efectivament és un informe desfavorable, però no és un informe desfavorable i prou, sinó que és un informe desfavorable que diu faci això. Exacte, vale. Faci això. Llavors això és el que esperem que ben aviat el govern de la Generalitat o els serveis tècnics del Departament de Territori puguin plantejar, no? I avançar. Però la molt bona notícia, a més jo personalment estic molt satisfet i crec que és una bona notícia pels hidratants i hidratanes, que és aquest desdoblament del tram en el terme municipal de Lleida de la carretera que va en direcció a Borges, no? I que després, en un punt determinat, doncs, avanci a connexionar-se amb l'antiga AP2 a l'alçada de Borges i que no perjudiqui ni a Juneda ni a Borges Blanques, no? Mm-hmm. Era aquest el problema que, en certa manera, aquests municipis mantenien, no? Per tant, tenim una comunicació fantàstica també en aquest sector, en direcció a les Garrigues, que acaba comunicant amb una gran autopista, diguem-ho així, dic autopista perquè ens entenguin els nostres oients, no? Ara és gratuïta, però d'aquesta manera ens evitàvem que tot el transport pesat que sortís de Torreblanca tornés cap a Lleida, que era el temor que jo tenia, no? Per tant, sempre hem defensat aquesta opció del desdoblament i estic content, molt content de que en els informes ambientals que s'han fet públics el plantejament sigui aquest.
Abans d'arribar a la una, aquest passat dimarts, com tots els dimarts d'aquesta temporada, hem tingut la nostra tertúlia de polítics amb representants, amb regidores i regidors de tots els partits que tenen representació a l'Ajuntament de Lleida, i jo els vaig anunciar, escolta, dijous tindrà l'alcalde aquí assegut. Li voleu plantejar alguna pregunta? I aviam, si van apuntar tots, els vaig obligar, pràcticament.
Que bé.
Però tots van tenir ganes de formular alguna pregunta, que moltes són preguntes que hem estat parlant i que suposo que t'han fet en infinitat de vegades, però ja que les van formular, doncs jo te les transmeto. Des d'Esquerra pregunten com està el tema de les instal·lacions esportives, si s'ha fet l'auditoria que s'havia de fer per saber quin és el nivell de manteniment i d'inversió que s'ha de fer per mantenir aquestes instal·lacions esportives en bon ús.
Sí, ja fa mesos que estem treballant amb aquest document. Tenim una primera fase finalitzada, que és l'anàlisi de necessitats per posar a punt aquestes diferents instal·lacions, i ara s'està fent la valoració econòmica. La nostra intenció és arribar a invertir durant aquest mandat de l'ordre d'un milió i mig, 2 milions d'euros amb la millora de les instal·lacions esportives municipals, i per això la regidoria d'Esports té l'encàrrec de començar a preparar el projecte. El projecte es basa en aquesta auditoria prèvia. Primer, una anàlisi de funcionament, segon, una auditoria econòmica, i tercer, el projecte que s'haurà de licitar, no? Volem licitar amb un projecte conjunt, amb lots, no? Per actuar en els diferents equipaments municipals. Per tant, estem avançant en aquest tema.
Des de Junts parlàvem del Pla de l'Estació. El Pla de l'Estació, que ells diuen que és un clam de la societat i que sembla que està encallat. Preguntaven quin és En quina situació està ara el pla de l'estació? És a dir, si no està tirant endavant, per què no està tirant endavant i quina solució hi ha preparada o a curt termini?
Bueno, efectivament el pla de l'estació està aprovat inicialment, la seva modificació ho va fer l'anterior govern, però no s'ha avançat amb l'aprovació provisional perquè hi ha un informe que falta, que és d'ADIF, que qüestiona, és un informe que ens ha anticipat, que qüestiona la viabilitat econòmica del projecte urbanístic que es va presentar. Nosaltres això ho hem discutit, entre altres coses per coherència institucional, és a dir, si a l'aprovació inicial hi havia una valoració econòmica, el que no sabem és per què mesos després aquesta valoració ja no és bona, no? I ja estem esperant que ens arribi aquest informe. En qualsevol cas, jo he donat instruccions a l'equip d'urbanisme de plantejar qualsevol alternativa per a que aquest projecte sigui viable. Jo vull recordar que el pla de l'estació fa molts anys que es planteja. Jo mateix l'any 2018 ja vaig presentar una proposta per a desenvolupar un pla de millora urbana, un pla que permetés comunicar la Rambla en Pardinyes, el carrer del Cardenal Remolins i el carrer Comerç també en Pardinyes, de quina forma el que era l'entorn de l'estació i les vies del ferrocarril es veien superades a fi efecte de avançar amb cohesió urbana, no? I deixar d'una banda ja el que les línies del ferrocarril suposen al mig de les ciutats, que és aquesta trencadissa, no? Uh-huh. I ho vam plantejar des de l'any 2018, l'hem defensat sempre, no? La clau és com es financia això. Aquesta és el que la ciutadania, els oients de la cadena COPE han d'entendre, no? Com pagues aquesta inversió? I la solució que en un moment determinat es va plantejar és anem a fer un centre comercial que pagui la inversió a fer per cobrir vies, per facilitar aquesta permeabilitat d'un costat a l'altre de la ciutat. Bueno, això és el que està qüestionat en aquests moments per part d'ADIF, però he de dir que encara no tinc l'informe, malgrat que de les reunions que s'han anat mantenint durant aquests mesos apunten que van en aquesta direcció. Alternatives les hem de buscar. Allí hi ha de l'ordre de 100.000 metres per gestionar i hem de veure de quina manera gestionar aquests 100.000 metres acabem fent aquesta operació. I també apunto que no a mi no em fa por presentar iniciatives legislatives a Madrid perquè el govern d'Espanya contribueixi al finançament d'aquesta operació, al fin i al cap. Al cap i a la fi, són terrenys que amb un 90% són propietat de l'Estat, d'ADIF, no? Així que jo crec que la signatura pendent que té aquesta ciutat és superar el ferrocarril, superar les vies, i això ho podem fer d'una manera o d'una altra. Jo soc partidari de fer uns usos mixtes, habitatge, equipaments, també un espai comercial i d'oci a la ciutat, al centre de la ciutat, i hem de fer que tot això encaixi.
Des del Comú de Lleida pregunten quin és el projecte o acció que t'agradaria haver tingut fet hores d'ara i que no has pogut tirar endavant.
Pues, el projecte que m'hagués agradat tenir fet és el projecte vinculat amb l'habitatge per a l'emancipació juvenil. Ho dic així de clar, perquè jo em pensava que conjuntament amb el govern de la Generalitat podíem avançar amb aquesta estratègia de generar nou habitatge pensant per la gent jove, per facilitar la seva emancipació, per facilitar l'atracció de talent, per facilitar la retenció de talent, de gent que es pogués quedar a treballar perquè optava a l'habitatge. Mira, l'habitatge, l'ocupació, l'emprenedoria i la mobilitat són claus perquè la gent jove es quedi a Lleida o vingui gent a Lleida. I de Lleida al món, jo suposo que puc explicar que uns minuts abans d'entrar a la tertúlia parlàvem tu precisament dels Erasmus, no? I de la mobilitat que els nostres fills i filles necessiten per conèixer i voltar pel món, per treballar, per tenir experiències, per veure els amics, per el que sigui. I és el mateix que reclamo a Lleida, no? Si a més hi sumo una oferta de treball, si sumo un accés a l'habitatge, si sumo també un acompanyament per projectes al voltant de l'emprenedoria, estem fent una equació perfecta. El que em sap més greu d'aquest any és que no hem pogut arrencar especialment amb els temes d'habitatge. Amb els altres sí, però amb els temes d'habitatge no, però també estic content perquè és imminent la posada en marxa d'aquest pla en el que demano la cooperació del sector privat per fer habitatge per a l'emancipació juvenil a solars de titularitat municipal.
El Partit Popular pregunta sobre la zona de baixes emissions. Sí. En quina situació està, si hi ha modificacions, quin serà el seu desplegament?
El desplegament ho farem progressiu a partir del mes de setembre. El calendari que seguim és al setembre, presentarem el pla director de mobilitat urbana i també parlarem de la zona de baixes emissions, i jo vaig fer un oferiment als grups municipals per fer un debat monogràfic al ple per adoptar l'estratègia al voltant de la mobilitat. No? Aquesta és una decisió, l'hem d'explicar, és una decisió que ve imposada des de Brussel·les, amb aquesta vocació de que les ciutats han de contribuir a la reducció de les emissions, i per tant nosaltres el que fem és un projecte que s'anirà implantant i que en aquesta primera fase afectarà un 10% del sòl urbà, que bàsicament és centre històric, que hi haurà una sèrie de limitacions, no? Bueno, això és el que en els propers dies anirem coneixent. Es posarà a disposició aquesta primera informació dels grups municipals a la comissió del mes de juliol de mobilitat, i farem el debat sobre el pla director al setembre per començar a implantar. Això vol dir aparició de noves zones d'aparcament, els dissuasoris, que n'hi haurà de dos tipus, de la primera corona i la segona corona. No? Hi haurà unes zones que hi hauran estaran restringides. Haurem de facilitar els accés a les zones d'aparcament preexistents en aquesta zona. S'han de prendre una sèrie de decisions que cada ciutat més o menys va fent a la seva manera, però això ha d'anar acompanyat d'una ordenança, i això és el que s'ha estat treballant també. Per tant, espero la cooperació de tots els municipals per tirar endavant aquest projecte, i entenc, hi ha grups, hi ha algun grup municipal que és negacionista de la situació extrema que tenim en termes mediambientals, no? I segurament no li sembla bé, però hem de compaginar això amb el fet de que hem d'avançar també en una ciutat amb millor qualitat de l'aire, en una ciutat més verda, en una ciutat també que millori en termes de seguretat viària, en una ciutat més amable, en una ciutat pensant també per la nostra gent gran, etc. No? Per això estem treballant de valent. Sí, sí.
Des de Vox pregunten quines accions valentes tiraries endavant en tema de seguretat i de neteja, per millorar la seguretat i millorar la neteja de la ciutat.
Sí, bueno, amb la millora de la neteja de la ciutat vam presentar una proposta que ara està en situació de stand-by, perquè precisament arrel d'un recurs presentat per un grup municipal està pendent del que el Tribunal de Contractes, que és externa a la paeria, resolgui, però passi el que resolgui, tornarem a presentar la proposta. No? I això vol dir diverses coses. Vol dir millorar la recollida del cartró comercial, vol dir posar unes brigades d'acció immediata, vol dir avançar en un sistema de gestió de residus que tingui un sistema de contenidors, que tothom a més estigui identificat, perquè també demanem la participació de la ciutadania en els projectes de gestió de residus. No val a tirar el residu a terra, si no entra el residu dins del contenidor no queda registrat i sabrem que alguna cosa passa, no? Tant la tecnologia, la complicitat de la ciutadania, els equipaments, la millora del sistema de recollida, etc., han de contribuir que la ciutat estigui encara més neta. Però jo insisteixo, ahir estava al barri del Secà de Sant Pere, i ho dic així de clar i contundent, el barri del Secà de Sant Pere ahir estava absolutament impecable, abans de que comencessin a actuar les brigades. És un exemple de compromís de la ciutadania amb el seu barri, claríssimament. Es pot haver un desperfecte en un moment determinat, no? I les actuacions quotidianes, no? De les brigades municipals ho resolen. Però és que ahir el barri estava impecable. I vull dir perquè cada dia hi ha barris que estan impecables. I això hem de ser conscients de que és gràcies a aquella voluntat i compromís. Curiosament, ho són aquells barris on la vivència de barri, el sentiment de barri és molt profund. Quins són els barris més de la ciutat del Secà de Sant Pere? Magraners, per exemple, no? Que són barris que tenen molt sentiment de barri. I això ajuda moltíssim. I per tant és tan important netejar com evitar actes que contribueixen a que la ciutat estigui desendreçada.
Molt bé, doncs ens hem plantat pràcticament a la una del migdia. Avui ha estat amb nosaltres l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que li agraeixo que s'hagi tornat a acostar als micròfons de la cadena COPE. Fèlix, bon estiu, i suposo preparar forces pel curs vinent.
Sí.
Que serà interessant. sí, amb molts projectes en marxa, com ens has estat explicant.
N'hi ha molts en marxa, efectivament, aquest juliol, lamento dir-te que serà informativament intens, perquè hi haurà molt... hi haurà... Clar, ens estem despedint, perquè entenc que ens veurem fins al setembre, no? Però no farem vacances durant aquests dos mesos, aquest mes de juliol, demà tenim ple, però el mes de juliol serà un mes intens a efectes d'expedients, comunicacions, informacions d'interès general. Nosaltres seguirem treballant, però bueno, desitjo un bon estiu. Desitjo un bon estiu als oients i les oients de la cadena COPE i ens trobem quan vosaltres digueu.
Molt bé. Gràcies, bon estiu.
Adéu, bon estiu.
I ja ho sabeu, sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la 1 de la tarda des de Lleida i tornem demà a les 12:20.